Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Quin hospital el van ingressar? Sincerament, ja sé que a tu t'interessa molt això, perquè formaves part del tsunami. Però jo, com que ni formava part del tsunami, ni dels TDRs, ni he sortit mai al carrer a tirar pedres a un policia que està defensant la seguretat...
Saps més tocar la justícia?
No!
T'has deixat parlar del Consell General del Poder Judicial, que es parla de molt...
Sí, el Consell General del
Procés... Perquè ja ets rebotant contra cosa que no existeix, també.
Sí, perquè ha sigut quan jo t'he fet la cara que tu has dit en antena. Però jo crec que els jutges del Consell General del Poder Judicial tenen tot el seu dret a expressar el seu desacord amb una llei d'amnistia. Una llei d'amnistia, a veure, una llei d'amnistia que el senyor Pedro Sánchez el dia dissabte va explicar per què la feia. I va dir que la feia per Espanya, per els interessos d'Espanya i en defensa de la convivència, és a dir, per l'interès general, cosa que no és veritat, perquè l'interès general no passa per l'amnistia. És una cosa de conveniència.
Ja, I per tant,
ells han expressat el seu desacord de la mateixa manera que els jutges per la democràcia, amb un tuit, acaben de dir que estan en desacord en allò que diuen els jutges del Consell General del Poder Judicial. Jo crec que es pot mostrar el suport o el desacord amb aquesta llei d'amnistia i no se'ls ha de dir res de tot el que se'ls diu ni insultar.
I en què et bases per dir que jo soc de Tsunami Democràtic?
Sí, això m'interessa.
Perquè primera notícia.
Simpatitzes amb l'entorn del Tsunami Democràtic. T'ho dic així i ja està.
Jo reivindico completament i defenso les accions d'una mica de pressió, no sé
simpatitzes.
Perquè jo no soc de Tsunami Democràtic.
Bueno, doncs pues simpatitzes i, per tant, jo no hi simpatitzo, al contrari. I, a més, és que penso que els aconteixements que van haver-hi a l'octubre del 2017 al carrer i tots els fets que van passar van ser molt greus, com perquè ara, perquè a una persona que és Pedro Sánchez li convingui per quedar-se al poder... amnistiar a totes aquelles persones que es van saltar la llei, ja no a l'1 d'octubre i tot que també, sinó a més durant molts de dies que no es podia sortir al carrer.
No és veritat això.
No.
És que havia un moment, amb les protestes.
Deixeu-me un moment.
Com? No, mira. Mira.
Que portem, és que m'agradaria...
Bueno, ja, però és que clar, sóc l'única aquí. Mira, Pere, jo et dic que durant els aconteixements i el que estava passant al carrer durant l'octubre del 2017, després de l'1 d'octubre amb l'aplicació de l'article 155, hi havia moltes persones a Catalunya que no podien sortir al carrer per portar l'etiqueta que portaven. I així és de clar, t'ho dic, i en aquell moment jo vaig ser una d'elles, i durant molt de temps vaig tenir que anar protegida amb Policia Nacional. Per tant, no em diguis que això no passava.
Ho trobo una generació.
Bueno, doncs no em diguis que això no passava.
Perquè
jo ho vaig patir.
El 7 d'octubre... Mira,
però jo diré una cosa. Jo el 7 d'octubre vaig tenir que renunciar a anar a un lloc amb la meva família perquè no se podia garantir la meva seguretat si jo anava en aquell acte, en aquell aconteixement, 7 d'octubre del 2017. Per tant, a mi no em diguis que això no passava.
No,
això
el que
passava.
Dic, el que
els que
dic,
portaven ho estaven relacionats amb certs forces polítiques, ho patien.
Ja. A veure, l'única violència que va haver-hi a la tardor del 17...
No, perquè jo ho he patit
malament. Un segon. L'única violència que va haver-hi a la tardor del 17 va ser la policial el dia 1 d'octubre. Deixa'm acabar. La resta van ser manifestacions. Una altra cosa és les protestes de la sentència, Urquinaona i tot això. Si vols dir que hi ha violència, podem parlar-ne com vulguis. Però no barregin les dues coses, perquè se'ls barregen les dues coses.
Ja, aquí va haver-hi 17... una part de persones catalanes, que vam tenir que passar de viure normal a tenir que viure amb seguretat i amb protecció, perquè no podíem anar tranquil·les pels carrers de les nostres ciutats. Jo ho he dit en primera persona, per tant, no m'ho pots negar. No m'ho pots negar, i els vaig portar molts de mesos, Pere. Per tant, i he deixat de fer coses amb la família per culpa d'això.
Com ho has plantejat, semblava una cosa general. Has dit, no es podia sortir de casa. És el teu cas, i has dit, de persones catalanes, segurament d'altres, però no era una situació generalitzada. Després, una altra cosa, tu dius, Pedro Sánchez, que mai havia parlat d'amnistia, que parlava de Puigdemont com el pròfugo i tal, que se n'ha retractat ara, i mira com està negociant. Recorda en Feijó també com parlava de Galícia com una nació sense estat, i mira el to que té ara. Per tant, la Maroteca fa mal a tothom. És a dir, que tothom ha canviat de parer per les necessitats i per l'aritmètica parlamentària. O sigui, que no només ho podem dir de Pedro Sánchez.
Jo crec que...
Jo discrepo.
Jo crec que és important.
Vols que et posi el vídeo del Feijó?
No,
parlant de Galícia i del gallec i d'una nació sense estat.
Jo crec que si entrem... Si s'entren els casos personals i ens quedem estancats a l'octubre del 2017, és impossible resoldre la situació. És impossible resoldre la situació política.
És el que volen amnistiar.
No, des del 2017 fins ara han passat moltes coses. D'entrada, gent que va anar a la presó, gent que ha estat inhabilitada, gent que està a Brussel·les. És a dir, han passat moltíssimes coses en una banda i una altra. Hi han hagut eleccions. És a dir, sabem el que va fer el PP per intentar resoldre el problema, conflicte, desafio, tothom li posa el nom que vulgui, que va ser poc o res, o empitjorar-ho en alguns casos. Sabem què ha fet el PSOE, que a mi m'agrada molt l'expressió que s'ha utilitzat a vegades de l'ibuprofè, no? Ha rebaixat la tensió, que no cura, però que serveix per rebaixar la tensió. Crec que es pot dir que ara no estem a Catalunya. Tu, per exemple, i molta gent no està com el 2017. Tampoc, hi ha gent que ho ha passat també a l'altra banda malament. Per tant, mirar enrere permanentment, també des del punt de vista polític, jo crec que és un error. Hi han hagut eleccions, més d'una. Les darreres, doncs escolta'm, com que s'ha d'escollir un president, i el president aquí no és una votació directa, sinó que és un règim parlamentari, doncs qui tingui els majors suports, i sembla que qui pot tenir els majors suports és Pedro Sánchez, i els tindrà,
perdem,
sembla...
Perdem les eleccions.
Bueno, és un règim parlamentari,
sí,
o no?
Sí, però les va perdre o no? Perquè ella diu que les va guanyar.
Com?
I les va perdre.
No. Jo no li escolta una cosa, ell no ha dit que guanya les eleccions.
Sí, bueno, de fet li va dir al Feijó que les havia perdut.
Bueno,
quan és qui les guanya.
És que jo crec que el que no es pot és canviar les regles del joc. Això és un règim parlamentari, i guanya qui sigui, però aconsegueix ser president qui té els suports. El senyor Feijó no té els suports, i ha estat un mes i mig marejant a la gent dient que podia ser president quan no tenia els suports. I ara veurem si el senyor Pedro...
És més Pedro Sánchez que Feijó, però
perdona,
bueno, en fi, és igual.
Un mes i mig dient que podia ser president quan tenia els mateixos suports que el primer dia. Ja està. I ara veurem si el senyor Sánchez, proposant una llei d'amnistia, proposant aquest traspàs de Rodalies, proposant altres qüestions, aconsegueix els suports necessaris per ser-ho, que no seran només, si és així, els grups independentistes catalans. Tindrà també el PNB, tindrà a Bildu... Probablement veurem si té els canaris, per tant,
sí,
veurem si aconsegueix ser president o no.
Suport en unes eleccions enganyant els ciutadans.
Per què enganyant els ciutadans?
Perquè ell negava l'amnistia. De fet, el 2021 nega l'amnistia, sí, que demana Esquerra Republicana a través d'una proposició.
No és que vulgui portar la contrària, però és que això el que diu és que...
Que explica ara la veritat i que votin els espanyols el 14 de gener, que tornin a votar.
Però si ha votat el juliol, és que aquest és el juliol de 5 minuts.
Que votin sabent que Pedro Sánchez cedeix i vol l'amnistia.
Un instant, pots llegir aquesta portada al Diari de Sevilla?
Estaría dispuesta a sentarme con ETA.
Jaime Mayor Oreja.
Claro. Ja.
Però perquè pues Blanca estaria disposta a sentar-se con ETA.
I? És que a veure, Jordi, està molt bé el titular.
No, jo dic que el que et deia abans la Mònica...
La notícia, perquè no la recordo, perquè
dels titulars
les notícies... No, és que estiguessin disposats, és que van fer-ho.
Aznar admite que la independència basca és legítima si no s'impone por la fuerza.
Ja està. És a dir, jo crec que és política. És política quan el PP truca a la porta de Vox per ser president, i és política quan Sánchez truca a la porta dels altres per ser president. I ja està. I qui aconsegueixi la majoria, doncs després haurà de passar aquesta legislatura, veurem els suports que té, però aquesta sensació permanent del PP de que el govern anterior era il·legítim, el d'ara no pot ser-ho perquè no va arribar primer. Home, doncs escolti, això no és un règim presidencialista, i si algun dia es decideix canviar la Constitució i fer-ho d'una altra manera, doncs molt bé, però mentrestant les regles del joc, aquesta Constitució
també
de tot
veritat,
el dia
no? també
aquesta
Constitució veritat,
que,
el, deus ser dir la veritat quan, quan t'han de votar, perquè si dius una mentida i després canvies, bueno, ell en diu canvi d'opinió, no mentir, doncs que ho torni. Si tan segur està que tothom veu tan clara aquesta amnistia, per què no votem?
Si el PP va passar, si el PP va passar, si el PP va passar de Pujol, si el PP va passar del PP, si el PP va passar del Pujol, enano habla castellano, a regalar-li fins i
tot. Sí, no hem de parlar del 2017,
allò era política, allò era política, allò era política o no?
No vols parlar del 2017 i ens anem a parlar del 96.
Ja et dic que és política, allò era política i això també.
Escolta'm una cosa, no perquè crideu més, o crideu més.
Neus, no vols parlar del 17 i te'n vas al 96.
Un moment.
Bueno,
jo et dic que tot és política. Quan ho fa el PP és política, sí, no, i quan ho fa el PSOE també.
Com un tema tan important, tan capdalt, com és cedir davant i, van, i vendre't el país de la manera que
vendre't
se l'està intentant vendre, que l'estat de dret se l'està venent.
L'estat de dret, jo ho diré, ja ho dirà el Constitucional, si es ven l'estat de dret.
Que els espanyols ho decideixin, ara que saben la veritat.
Tant és així amb el que diu de l'estat de dret, tot plegat, que resulta que l'Associació Professional de la Magistratura rebutja la llei d'amnistia i avisa que trenca amb la separació de poders. Alerta que no és admissible la Constitució, anul·la el poder judicial i va contra el principi d'igualtat. A banda, un dels vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial ha parlat a Antena 3.
Hombre.
Que és una cosa que em sembla fascinant, perquè em sembla que no parlaven aquesta gent. Es diu Juan Manuel Fernández Pérez i defensa que cal un informe previ del Consell d'Estat sobre l'amnistia donada, diu, la gravetat del tema.
A mí me habría gustado mucho que nos hubieran pedido el informe a nosotros, el informe al Consejo de Estado, a la Fiscalía General del Estado, porque, insisto, la cuestión es sumamente problemática. Creo que es algo que necesitaría un consenso muy, muy mayoritario y con opiniones jurídicas de todo tipo, como las que se están produciendo en el debate mantenido a lo largo de estas semanas.
Y asegura que no es una preocupación només dels jutges conservadors.
No es solo una cuestión de jueces conservadores o no conservadores. La cuestión trasciende más allá de estas etiquetas. En el ámbito de la judicatura, la preocupación, el sentimiento de responsabilidad va más allá de la pertenencia a una determinada asociación o la adscripción a una determinada ideología partidista.
Josep Martí Blanc, en el seu article avui de La Vanguardia, escriu: no hi ha millor eina de treball en democràcia que tenir un bon fetge. Vegeu, si no, aquest breu recorregut per la història de la presidència del govern. Entrar a l'OTAN havent promès el contrari, Felipe González. Pactar amb els nacionalistes després de casar-los de tots els mals, José María Aznar. Reunir per la via d'urgència el Congrés per anunciar la retallada més gran de la història, negant fins al dia abans l'existència d'una crisi econòmica, José Luis Rodríguez Zapatero. Apujar impostos el primer dia de govern després de passar-se la campanya prometent abaixar-los, Mariano Rajoy. O indultar primer i amnistiar després els líders del procés independentista després de negar per activa i per passiva aquesta possibilitat. Pedro Sánchez, qui va mentir i qui simplement es va doblegar amb més o menys entusiasme a les circumstàncies? Política. I entre les seves regles, la que determina que entre el dir i el fer sempre hi ha la cadira de lloguer. És el que diu avui, és un article que està molt bé, del Josep Martí i Blanc, avui a La Vanguardia. 10 i 12, un segon, sisplau, que el David Fernández vol parlar, segur que vol parlar també el Pere Mas, segur que vol parlar la Concepció Barall, segur que vol parlar l'Ernest Tomàs, segur que... Hi ha alguna novetat?
Hores d'ara no. Traspàs de rodalies tancat, però sí que ens diuen, de fet, a l'agenda del president només hi ha un acte que no s'ha anul·lat, que és a la tarda, que és a les 5 de la tarda. Un acte, precisament, sobre l'amnistia a la presó Model. Es deia que és un acte internacional sobre les experiències de l'amnistia en la resolució de conflictes. Però és evident que anirà més enllà d'aquest acte en si. Ens diuen que a les 5 de la tarda en aquest acte hi haurà novetats importants sobre les negociacions.
Aquesta tarda a les 5.
Ja veurem.
Bueno, veurem una cosa que també és molt interessant, que em fan arribar també, que és que hi ha un acord del Parlament de Catalunya sobre que la resolució del conflicte polític passa per la via política demana i referma a la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per tant, això és el 28 de setembre. I ho firmen Mònica Sales per Junts per Catalunya i Marta Vilalta per part d'Esquerra Republicana. Per tant, alguna cosa pot passar també per aquest tema.
És la proposta de resolució del debat de política.
Sí, anava a dir, però el PSOE va, i el PSC Illa va votar en contra de la resolució de l'amnistia i mirant el moment en què ens trobem. Per tant, bueno, no sé si tenen gaire credibilitat el que es vota en el Parlament de Catalunya en aquests termes del dia de la política general.
Un moment, eh?
A Línia Directa no sabem si en el futur les motos es podran engegar a la ment, però el que sí sabem és que fins aleshores només una assegurança de moto avançada al seu temps com la de Línia Directa et porta, si perds les claus, un duplicat allà on siguis. Canvia't ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine a directe, liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Aquesta setmana tasta les galetes Digestive amb xocolata. Via Galleteca amb un 26% de descompte per només 0,95. A botigues i a dia punès.
No puc recolzar el peu a terra.
Li continua fent mal. No sé què li passa.
Tinc pressa, necessito un metge.
En moments com aquests, quina assegurança de salut escolliries? Mapfre Salut. Els millors metges, la telemedicina més avançada i centres especialitzats. Mapfre, l'asseguradora de més confiança d'Espanya.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
El 6 de novembre arriba Eurodreams. El nou joc et permet renovar la il·lusió d'un gran premi cada mes.
20.000 euros al mes durant 30 anys per complir tots els teus somnis. Ser jugador de futbol o...
Mestressa d'una cafeteria amb classes de ioga o reprendre la teva passió pels cotxes antics.
Eurodreams sorteja 20.000 euros al mes durant 30 anys i premis de 2.000 euros al mes durant 5 anys. Escull en cada aposta 6 números del primer bloc i un somni.
Quin és el primer somni que vols complir? Eurodreams, renova la teva il·lusió. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambrer.
Doncs posa'm un Colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10 i 17 minuts. Un moment. 10 i 17. Armenteres, vols dir alguna cosa des de Madrid?
Mira, una novetat, un petit element. Fonts del Congrés ens expliquen que encara que la llei d'amnistia es presenti avui, o sigui, avui la registren amb la signatura del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, PNB, Bildu, ja veurem qui la signa, tot i que avui es pugui presentar i registrar el Congrés, no hi haurà temps per qualificar-la demà a la reunió de la mesa convocada per les 10 del matí. És la reunió on es qualifiquen i es tramiten totes les propostes i a partir d'aquí es decideix si la cosa va ràpid o no. Què diuen des del Congrés? Que és veritat que hi ha una petita excepció, que és de viva veu, es pot demanar que s'iniciï una tramitació, però que això no passa amb les coses importants. I, òbviament, la llei d'amnistia ho és.
Val. Si vols quedar, et quedes. Si has de marxar, marxes.
Estem donant voltes per aquí.
Estem donant voltes per aquí, no ho dubto.
No, és que aquests passadissos a vegades hi ha gent i...
No ho dubto.
Però és que ningú va parlar, aquest és el tema.
Home, esclar, si no parla ningú, però escolta, m'ho trobo bé, que de debò, quan em diuen no vol parlar ningú, penso, mira que bé. El problema és que després començaran a sortir tots amb estampida. Però ara, de moment, no vol parlar ningú, cosa que em sembla que està la merda bé. Bueno, aviam, David Fernández.
Moltes coses. I la primera, quasi que en el debat democràtic, la igualtat d'armes. És a dir, que que no cal que em talli ningú. Jo diria moltes coses. Diria que per sortir de la rotonda infinita i de la sínia permanent, que deia ara la Neus, és veritat que l'octubre del 17 i l'octubre del 19 van passar moltíssimes coses en aquest país. Totes van passar. I algun dia segurament en parlem de totes. Quan el País Basc, com deia la Neus, es va parlar d'això, l'Arantxa Quiroga, que era presidenta del PP Basc i presidenta del Parlament Basc, va haver de dimitir perquè reconeixia tots els dolors i tots els sofriments que s'havien generat en els darrers 50 anys, indistintament de qui els hagués perpetrat, i amb consciència del mapa inacabat dels sofriments. Bé, l'octubre del 17, que s'han parlat de molts octubres, jo no sé si es parlava del 17 o del 19, van passar moltes coses, entre d'altres que en aquest país mig govern estava empresonat. En aquella tardor,
mig govern
estava a l'exili, s'havia aplicat un 155 i s'havia suspès l'autonomia, i me'n vaig molt lluny, fins que un dia un Consell d'Europa va fer el pitjor informe que m'havia rebut el règim i el Regne d'Espanya en aquests darrers 40 anys, que curiosament va ser el mateix dia que el senyor Pedro Sánchez va aprovar els índults, perquè va dir, el dia és avui, i el dia era avui perquè el Consell d'Europa, que tots sabem que és l'Assemblea de Parlaments Europeus, l'únic que ens queda d'una certa idea d'Europa democràtica, molt més que la Unió Europea, li feia tot el decalat. Podríem dir totes les entitats de drets humans, el Comitè de Detenció Arbitràries de Nacions Unides, denunciant l'empresonament de dos Jordis, que eren activistes de la societat civil i que no havien comès cap mena de delicte, i arribarà la sentència europea, i es podrien parlar de moltíssimes coses. El recompte està fet, més de 4.400 represaliats. L'altre, per sortir de la sínia i tornar a la realitat, és que jo no em faré el sorprès. És a dir, Pedro Sánchez s'asseu a la cadira de lloguer que deia Martí Blanc des de l'any 2018 amb els vots de Bildu, Esquerra, el PNB i Junts. És a dir, no hi ha cap novetat. És una reedició passada per un sedàs de 6 anys que han passat, 4, 5 anys que han passat moltes coses, però això ja va passar, i òbviament amb el president Carles Puigdemont en contra d'aquella decisió de Junts que li va costar la responsabilitat política a la Marta Pascal posteriorment. I l'altre, pels temps que vindran, és que és veritat, jo crec que es poden dir moltes coses. Pedro Sánchez, el 9 de juliol, en el primer acte de campanya, deia Puigdemont és una anècdota de la història. Resulta que el 23 de juliol, per la xiripa de la història, que també existeix, és el protagonista central. Però de la política Borgen no se'n salva ningú. Ningú. O sigui, ara fer-nos els sorpresos, perquè la política és, jo crec que d'entrada i de salida sí, del Felipe González, és una expressió que, per cert, ja que parlem de Felipe, també va dir fa molt, o no fa tant, que hi havia un risc, que és que el Regne d'Espanya el governessin els jutges. I no és el meu referent, precisament, Felipe González, sinó tot el contrari. I la darrera, que el senyor Pedro Sánchez té el govern, té 79 diputats i diputades, segurament, si entra a Coalició Canària, cosa que Feijó no té, i no ha aconseguit, i ha fracassat. I així funciona la Constitució dels governs en moltes democràcies parlamentàries. El que no tinc tan clar és que tingui l'Estat. I el búnquer d'Estat crec que desplegarà tots els seus arsenals, i em temo que els legals, i també els paralegals i els il·legals, per intentar curtcircuitar tot aquest tremendisme de què més torna a passar. També va passar amb els indults, Espanya es trenca, tot se'n va. El senyor Casado va haver de retirar la recollida de firmes perquè en una setmana, en un país de 47 milions, n'havia agafat, crec que 35.000 o 40.000. I l'última, ja que parlem de democràcia, si s'aprova aquesta llei d'amnistia, i jo insisteixo molt en aquesta idea, ja ho he dit, el 85% dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya estaran a favor. I el 15% estaran en contra, amb els seus arguments i amb els seus, i amb la seva crítica. Ara, em temo que l'alternativa a aquest 15% és, i no he sabut trobar cap altra alternativa, que continuï l'exili, que continuï la repressió, que continuï la judicialització, que continuïn els empresonaments i que entri gent que està pendent d'entrar a la presó. En aquest moment, doncs, 7 joves estan pendents d'entrar a la presó per fets vinculats directament a l'exercici de drets fonamentals.
Última hora que avança el diari Ara, concretament la Núria Orriols, i que ho podem també confirmar, i és que tota la cúpula de Junts per Catalunya és a Waterloo, eh?
La permanent, sí, és a Bèlgica. Estem parlant d'aquest òrgan que més reduït que va crear Junts per Catalunya. Estem parlant de Josep Rius, Laura Borràs, David Torrent, Jordi Turull, Anerra, Aurora Madaula, amb Carles Puigdemont i Míriam Nogueres, que entra també dins de aquestes negociacions. S'estan reunint per veure com encaren i com tanquen aquest últim aquest acord d'investidura amb el PSOE i com activen el mecanisme intern per validar aquest acord, perquè s'hauria de convocar el Consell Nacional, el president del Consell Nacional és el Josep Rull, i també s'hauria d'activar una consulta telemàtica a la militància perquè validés o no l'acord amb els socialistes. Per tant, són aquests moviments d'última hora. Esquerra, que és a Barcelona, doncs acaben de tancar aquest últim acord per una banda,
és que jo crec,
i Junts
jo crec, a Brussel·les. Jo crec que la raó... És a dir, això, aquesta notícia de la cúpula de Junts a Brussel·les, jo crec que certificaria que la visita de Bolaños seria per Esquerra.
Per Esquerra, sí, sí.
És a dir, no seria per Junts, sinó que seria per Esquerra. A no ser que tornin aquest migdia i... Val. Per cert... És que aquestes coses són les que... Espera, Mas, saps? Jo vinc d'un silenci, jo vinc dels ports.
Sí, sí.
Puedo confirmar que Félix Bolaños va arribar ahir a Barcelona i, de fet, ahir va sopar a l'hotel Alma de Barcelona. Val?
Que és on es queda sempre quan ve a Barcelona.
És que
no tinguis que donar.
On està?
És que l'estiguin tan situat. On està l'Alma?
Carrer Mallorca.
Carrer Mallorca, al costat de Passeig de Gràcia.
De bo, eh?
Mallorca,
entre Passeig de Gràcia i Roser de Llúria, no?
Hi havia un restaurant del... No, algú hi havia per allà.
Entre Passeig de Gràcia i Roser de Llúria.
Home, clar, jo penso que a mi preocupa on va sopar.
Pau Claris, perdó, sí.
Bon restaurant.
Roser de Llúria és el següent, eh?
Guaita tu.
Ei, sense ser de Barcelona, eh?
Aviam, un moment, espera't un moment que una persona sí que vol parlar. Un segon, sisplau, que ara tornem.
Vaja.
Pots estalviar només, o pots estalviar, o pots estalviar i fer molt més. Amb Aquària, la llotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració, estalvia la teva llar. I estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o a canvia-te-endesa.com.
Contemplar Sorolla, Picasso, Goya és extraordinari. Rellegir els nostres clàssics, descobrir les nostres joves promeses, engegar unes boleries, omplir-se de suspiros d'Espanya, de rock, dansa, cine i teatre, és extraordinari. Una cultura extraordinària es mereix un sorteig extraordinari. 4 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia EcoDan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia EcoDan de Mitsubishi Electric. EcoDan és la teva aerotèrmia.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Moltes companyies de llum et donaran raons per canviar-te. Però Iberdrola, amb el pla estable 100, és l'única que et dona 100 raons. Per exemple, si vols et quedes i si no, te'n vas. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contracta l'ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
Soc en David, de Carglass. Ara, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un joc d'escombretes Bosch i te l'instal·lem gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 18 de novembre. Consulta condicions a Carglass Ponès.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Mmm, els entrepans de sempre. Amb un sabor i una textura inconfusibles.
Pates la piara, más bonos que el pan.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes. Com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava. O quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900-106-08.
Anticipa't al Black Friday amb els tecnopreus del Corte Inglés i ofertes com aquesta.
Fins al 5 de novembre, televisor LED LG Nanocell de 65 polzades 4K amb processador Alpha 5. Abans, 1.099 euros. Ara, 699.
400 euros menys.
A més, descobreix que rere cada tecnopreu sempre hi ha grans tecnoavantatges.
Anticipa't al Black Friday a la botiga web o app del Corte Inglés.
A la tertúlia, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Som 2:15 del matí. A aquesta hora saludem Carlos Pascual, que és coordinador de Jutges per la Democràcia a Catalunya. Senyor Carlos Pascual, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Primer, què li sembla que els membres del Consell General del Poder Judicial, els membres conservadors, decideixin que s'han de reunir per directament situar-se en contra de la llei de l'amnistia, que encara no sabem en quins termes estarà redactada?
Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido bastante presentarse para informar sobre un proyecto que está en el aire, que ni sabemos lo que es, que se va a informar de algo que no existe todavía. La verdad, nos ha parecido poco riguroso y poco adecuado para una alta institución del Estado.
És evident. Fa uns moments escoltàvem que aviam si la podem recuperar, una declaració d'un dels membres d'aquest Consell General del Poder Judicial, aviam si trobo exactament el que deia en aquest document, un segon, que ho tinc per aquí, aquí, que diu que, es diu Juan Manuel Fernández Pérez, defensa que cal un informe previ del Consell d'Estat sobre l'amnistia donada, diu, la gravetat del tema. Escolti.
Dado mucho que nos hubieran pedido el informe a nosotros, el informe al Consejo de Estado, a la Fiscalía General del Estado, porque, insisto, la cuestión es sumamente problemática. Creo que es algo que necesitaría un consenso muy, muy mayoritario y con opiniones jurídicas de todo tipo, como las que se están produciendo en el debate mantenido a lo largo de estas semanas.
¿Qué dice, señor Pascual?
La verdad es que eso, no quiero reiterarme, pero nos sorprende bastante, porque nosotros estamos en el Poder Judicial, que tenemos unas competencias muy específicas y no tenemos que entrar en estas cuestiones del ámbito político, sino que nuestro es ámbito jurídico, y dentro del ámbito jurídico es judicial. Las opiniones que podamos tener sobre la amnistía, si procede o no, en el ámbito político, no deben interferir en nuestro trabajo, y debemos limitarnos a respetar nuestras competencias constitucionales y no intervenir como un agente más en el debate político.
Perquè ens entenguem, quan parlem del Consell General del Poder Judicial, el millor que podríem fer és esperar que hi hagués el redactat d'aquesta llei de l'amnistia i no donar opinions, perquè sembla com si el Consell General del Poder Judicial estigui fent política directament.
Exacto, suena duro decirlo, pero está haciendo política, porque es que no sabemos ningún aspecto de la ley, no existe ese proyecto, no se ha difundido, entonces estamos hablando de la idea en abstracto de si procede o no una amnistía, que todos tenemos nuestras ideas y se puede discutir si procede o no, pero es el ámbito de la política, no es el ámbito del derecho. Por lo tanto, se nos parece totalmente extemporáneo y fuera de lugar esta intervención.
Fixa't que han fet un tuit de jutgesses i jutges per la democràcia que diu: els 8 vocals del Consell General del Poder Judicial designats pel PP saben que no tenen cap competència per informar sobre projectes o proposicions de llei, però no els importa enfangar la judicatura, la confrontació partidista. Transmeten una penosa imatge de servilisme. És un missatge duríssim.
Sí, la verdad es un mensaje duro, pero creo que no estamos diciendo nada que no se corresponda con la realidad. El Consejo se está, o los vocales se están limitando, interviniendo en el debate político, y el problema es que se afecta a la imagen de la judicatura. Somos más de 5.000 juezas y jueces que dedicamos a hacer nuestro trabajo en el día a día, que tenemos nuestras ideas. Hay pluralidad, como en toda la sociedad, y nos afecta que el órgano que nos representa intervenga en el ámbito político, como está interviniendo ahora, tomando posición, da igual por el partido que sea o por la opción que sea, porque nos está afectando a nuestro trabajo y a nuestra imagen como justicia.
¿Y trenca amb la separació de poders?
No creo que afecte a la separación de poder, pero sí efectivamente afecta a la imagen de la justicia el que un órgano se esté limitando en sus ámbitos. No nos va a afectar en nuestro ejercicio del día a día, pero desde luego no ayuda a la imagen de la justicia ni a que desarrollemos nuestra labor de una manera con tranquilidad, que es lo que queremos, y sosiego.
¿Para usted la ley de amnistía encaixa dins de la Constitución o pot encaixar dins de la Constitución?
Claro, también yo no voy a incurrir en el mismo error que está incurriendo el Consejo de opinar de un texto que todavía no hemos visto. Habría que ver el texto y entonces analizarlo si puede encajar o no. Si es un debate en abstracto, sin saber los términos de la norma, no me parece riguroso.
Em sembla molt hàbil aquesta última resposta. Moltes gràcies amb el coordinador de Jutges per la Democràcia a Catalunya, Carles Pasqual. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Són les 10:35 minuts. No sé, Pere Mas hauria de dir alguna cosa, el David, que he vist mans alçades abans per aquí. Pere Mas?
No, una cosa per donar-li per variar, per donar-li raó a la Concepció, perquè és que no estem variats amb tot. Efectivament, Pedro Sánchez és un personatge frívol i volàtil. Que dir com d'altres polítics ho fan és el i tu també del pati del col·legi. Pot ser més o menys gratificant, però és cert. Però tampoc ho critiquem, perquè jo crec que al voltant d'això hi ha altres crítiques, com en realitat és no hem sigut capaços de bastir una majoria absoluta alternativa amb Vox per tot el que ha passat durant el juliol, i ja es va crear un clima de votem, Espanya ha de parlar, Espanya va parar el juliol, no pot estar parlant cada 5 minuts Espanya, llavors jo crec que aquí
Catalunya es va passar uns quants mesos parlant cada 2x3, no, i no va passar res.
Van enviar la policia, no es va poder acabar de parlar.
No.
I es puc donar raó més coses, per exemple en el fet que no s'hagi convocat
el ple,
d'investidura, que a mi em sembla francament surrealista que no s'hagi convocat. Bueno, també es va dir que el 6 i el 7 estaven retorciendo les institucions catalanes i no sé quantes coses, i han fet un autosacramental sobre això, i aquí tenim una presidenta de Congrés que no convoca, que està instrumentalitzant en favor d'un partit, ho dic per anar-te donant la raó una mica, però la resta de coses no te la dono. I llavors, una reflexió més de llarg termini. M'ha agradat el concepte de la rotonda infinita de l'amic Fernández.
Gràcies per l'únic.
Perquè, bueno, costa del micròfon, que si no se't sent. Llavors, perquè...
Joder, gràcies per l'únic.
Pere Mas, carai, molt bé.
Però, 500 anys que fem ràdio i, pam, s'ha de parlar prop.
Igual.
Si no ens hem posat d'acord amb què va passar el 36 i el 39, com espanyols, perquè encara no hi ha un relat prou clar del que va passar allà, encara està en discussió això, com vols que ens fotem d'acord amb el que ha passat el 17? A mi em desespera. A mi també desespera. Perquè em desespera que, honestament, gent com la Concepció, que és una bona persona, no digui aquests senyors, el govern de Catalunya, se'ls hauria d'haver condemnat, com a molt, per desobediència i per, no sé si malversació, si m'apures. Però no per tot aquest cuento, la sedició, i fotre 10 anys a la presó a la pobra presidenta del Parlament per permetre un debat, els dos Jordis, perquè ens van fer creure que havien cremat tota una flota de cotxes de la policia. Llavors, és molt difícil asserenar-nos davant de tot això, i ja s'ha vist com encabrita el personal tot aquest tema. Per mi el tema de fons igualment segueix sent una simple batalla de poder, ara és per Catalunya, però podria ser per Euskadi o podria ser pels pesquers gallecs, però bàsicament el que hi ha és una batalla de poder entre el PSOE i el PP, i que ara hi ha la qüestió catalana amunt la taula. Llavors, a partir d'aquí,
i afegirem la paradoxa,
portar-ho a la pràctica, per mi segueix semblant molt difícil. I els trens estan verinat, i els jutges, o sigui, imagineu-vos el pitjor. De veritat, o sigui, els jutges són trifanchito. O sigui, essencialment, el més progre que hi ha en jutges és un senyor del PSOE versió Felipe González. La resta és cap a la dreta. El cos judicial, sobretot on manen els tribunals superiors de justícia, que aquí els ha posat els tribunals superiors de justícia de cada comunitat autònoma? Els ha posat el Consell General del Poder Judicial, que és un òrgan polític, no judicial.
T'agafo l'última, perquè el grup Greco, que com sabeu també és Consell d'Europa i és qui estudia la independència judicial dels estats, sempre posa l'estat espanyol a la franja més baixa de l'alta judicatura, com bé deia el portaveu de jutges per la democràcia, altíssimament polititzada i monitoritzada pels partits. El senyor Lesmes, que va dimitir fa un any, no? Era el secretari de Justícia de José María Aznar en la primera legislatura. I si fem, no?, les traces polítiques no acabarien. Però torno al que, quan escoltava l'amic Pere, m'ha fet reflexionar, és que els presos polítics catalans i les preses polítiques catalanes i els exiliats van estar sota exili i sota presó, sota govern del PP, 8 mesos. I tota la resta, que són molts anys, ho han estat sota el govern més progressista de la història, perquè a vegades, si no, no entenem les filigranes, però jo crec que hi ha un problema greu, òbviament, d'un òrgan més caducat fa 5 anys, i després, pobre Montesquieu, clar, perquè quan la política entra en la justícia, aquí la justícia, no? Bueno, posa, a l'alta judicatura posa el crit al cel, aquell SMS de Cosidó de controlarem la sala segona per darrere si no manem, no?, marxant al poder, sí. I aquí sembla que ens oblidem, però quan és al revés, què passa? O sigui, quan la judicatura, jo els suggereixo, si pensen que això és així, jo només els hi puc dir als 8 vocals conservadors del govern que es presentin a les eleccions i que guanyen, i punto, perquè és l'única forma de la legislatura, si volen legislar, perquè ells són judicial, si volen legislar i si volen ser executiu, que es presentin a les eleccions, punto.
Són les 10:40 i falten 20 minuts per les 11.
O que se'n vagin.
Seguim.
A casa.
Un moment.
Que se'n vagin a casa.
Un moment.
Que no tenen càrrec, Basté.
Un moment. Anem cap a Brussel·les.
Hombre.
Lluís Tovar, bon dia.
Hombre, el gran Tovar.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Perquè aquesta hora, a banda de la reunió de la cúpula de Junts per Catalunya, pot ser que hi hagi rumors també d'una segona fotografia del president Puigdemont amb representants del PSOE.
Correcte, aviam, és una segona fotografia que en principi el dilluns, després de la primera trobada, estava descartada. Junts el que volia era una fotografia evidenciant que hi havia aquesta negociació, però des d'ahir fonts del Partit Socialista d'aquí de Brussel·les no descartaven que un cop s'havia obert el meló amb la primera fotografia, doncs un cop s'hagués publicat i fos públic l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya, una o la mateixa persona o algú altre del Partit Socialista tornés a viatjar a Brussel·les per firmar l'acord i evidenciar, doncs, fotografia, que això està tancat i que s'ha reconegut el president Puigdemont com a la persona amb qui s'ha negociat, amb qui s'ha interlocutat i que ha donat el vistiplau final a aquest acord. Però són informacions que sortien d'ahir, per tant està això encara per confirmar, però no es descarta aquesta segona fotografia, que en tot cas el Parlament Europeu avui no podria ser perquè està tancat, és festiu a les institucions europees, per tant en tot cas, si volen repetir el format hauria de ser demà, aquesta fotografia.
Saps què passa, estimat Lluís Tovar, que l'estimat Jordi Armenter està fotent passadissos per mi, és més pesat que un plom, i he anat preguntant i has preguntat al PSOE, tu, Armenteres?
És que aquí es descarta. Aquí el PSOE, el plantejament que està fent a Madrid és, es descarta tant una fotografia òbviament de Pedro Sánchez amb Puigdemont, però no volen més fotos, i també es descarta una trucada de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. I a més el PSOE també diu al tanto que Junts no ha demanat ni foto ni trucada.
Ja. També et dic que això és... Home, després de la foto l'altre dia, jo crec que Junts ja no cal que apreti més, perquè li foten una fotografia amb el número 3 del PSOE, de sota una fotografia amb una urna de l'1 d'octubre, i li posen president Puigdemont, que hi havia, sí. quan aquí deien president Puigdemont, ens semblava que ens havien de caure totes les plagues d'Egipte, i resulta que el partit que governarà Espanya més immediatament, amb una carta ja reconeix el nom el càrrec de Carles Puigdemont, doncs home...
Home, hi ha una hipòtesi, que és que... Ah. Hi ha una hipòtesi que s'agafa en el que has dit abans, que és real, que és aquests mesos llargs de silenci, on sorprenentment en la política catalana i espanyola hi ha hagut molt poques filtracions. Ara, de sobte, no? Tothom estigui parlant de si sí, de si no, és que la cosa realment ja està en la fase final i s'estan tancant els serrells, tot i que en política, en la catalana i en l'espanyola, 3 minuts és una eternitat. Però a mi m'ha vingut una reflexió ètico-política, i no diré res més, eh? Però agafo l'argument que deia la Concepció del que li va passar a ella personalment a l'octubre del 17 i diria que la forma més fàcil, més civilitzada i més democràtica perquè no li torni a passar precisament és aquest acord que s'està forjant. Perquè en situacions de conflicte les tensions es multipliquen i en situacions de resolució de conflicte les situacions se solucionen. I és, ho dic com a desig, eh? A totes bandes.
Ara veurem com acaba tot plegat. A mi em diuen, fons del PSOE en aquests moments em diuen que ells, bueno, aviam, ells volen que l'acord fos ahir, però em diuen que l'acord del PSOE és aquesta tarda.
Amb qui?
Amb tots.
Amb tots.
Sí, però... és a dir, que hi ha anar demà a dir data i tot plegat, que diuen que seria aquesta tarda, que la voluntat és que sigui aquesta tarda. Problema:
relat i escenificació.
Correcte, relat i escenificació. Què vol dir això de relat i escenificació? Però com ho fem? Com ho fem?
Perquè hem d'escenificar l'acord amb Junts i després amb Esquerra, perquè la negociació és estranyeta. Sí, sí.
Perquè jo diria que ara és més difícil una fotografia entre Puigdemont i Junqueras que una fotografia entre Puigdemont i Pedro Sánchez.
Doncs mira,
què?
No està mal vist.
Home, i tant, sí, ja t'ho dic jo ara. Però ja t'ho dic, no, jo ara. Sí, t'ho dic jo ara. També t'he de dir que més per banda de Junqueras que no per part de Puigdemont. Per part dels dos, això també t'ho dic. Però, bueno, és igual, ja en parlarem això quan passi tot plegat. Sí, perquè, nois, aquí els ganivets volen que algun d'aquests pot anar a parar la meva gepa i tampoc és qüestió, només em faltaria això, ja. El que passa amb tot això, que si es queda l'acord per aquesta tarda, aquí falta veure què passa amb Junts, ara. Què passa amb Junts? O sigui, ara el problema jo crec que està més a Brussel·les que a Barcelona, on Félix Bolaños, repeteixo, ha dormit aquesta nit aquí, ara està a Barcelona i està parlant amb Esquerra Republicana. Veurem com acaba tot plegat. Veurem com acaba tot plegat. Bueno,
que...
digui.
No, una cosa. Amb el tema dels jutges, és que és molt...
És que no sé si el Justo va anar a dir alguna cosa més. Ja. Lluís, vols dir alguna cosa més?
No, que estarem pendents tot el dia buscant i perseguint en tots els actors possibles per Bèlgica, aviam si els trobem, perquè que està clar que és un dia que passaran coses.
Busqui, que vagi bé. Marc, cuida't.
Gràcies.
Armenteres, què? Alguna cosa més o no?
Mira, un detall. El registre del Congrés tanca a les 6 de la tarda. Per tant, si s'ha de registrar la llei d'amnistia, que donàvem per fet que seria abans de dinar, registraran que a les 6.
Bueno, depèn de si fan horari de dinar europeu o madrileny, no?
No, va, els divendres tanca a les 3. De dilluns a dijous a les 6. Va, és allò que estarem a la tarda de guàrdia allà esperant que arribi un paper o que arribi algú.
Veus com és la futbolització de la política, com el dia que tanquen el mercat d'estiu i el mercat d'hivern. És a dir, a les 6 de la tarda tanquen. Neus Tomàs.
No, sobre el tema dels jutges, a mi m'ha cridat l'atenció a la raó, si tant fons del Suprem diuen que estan buscant la fórmula de reacció. Abans de conèixer el text ja diu que estan preparant, buscant la fórmula de reacció, que pot ser des de la qüestió d'inconstitucionalitat, que aquesta probablement es dona quasi per feta, o fins i tot una qüestió prejudicial al TJUE. O sigui que seria graciós que al final el Suprem anés als tribunals europeus, després d'haver criticat tant que Puigdemont anés als tribunals europeus, no? I després, quan jo sento a jutges i polítics parlant del fi de la democràcia, home, no sé, aquest PSOE que es vol carregar la democràcia cada 3 minuts és el mateix PSOE que va garantir aquesta setmana la pervivència de la monarquia d'una manera que, en fi, crec que com a mínim envejable per part d'una dreta que és la que s'omple la boca de Constitució i de defensa de la monarquia, que a més el PSOE, és a dir, només cal veure tot el full de serveis al Congrés, vetant comissions d'investigació, facilitant la inviolabilitat de Joan Carles amb un pacte amb el PP, també. Per tant, aquest tremendisme permanent de que Espanya es destrossa cada dia, doncs, de moment, porta uns quants anys governant i Espanya no segueix sent la mateixa i, a més, doncs, la jefatura de l'Estat, que segurament és el símbol més important, doncs, no se'l veia molt preocupat aquesta setmana. I dos, també per treure-li tremendisme, ahir, aquestes coses que fa el David i jo a vegades, doncs, em vaig estar repassant a Notícia de Catalunya del Vicenç Vives. Vaig anar a mirar, és de l'any 54, i allà ja el debat era si com s'havia d'implicar el catalanisme, si no s'havia d'implicar, si la manera de sobreviure era a la contra o a favor. Vull dir que, en fi, i l'any 54 i estem al 2023 i Espanya no s'ha trencat i Catalunya segueix existint. Vull dir, també per no trencar Espanya cada 3 minuts.
Hi ha un advocat estimadíssim que la Neus també coneix, que és de Virgil Matamala, i agafant el mateix fil, ja a partir del que deies de la successió monàrquica, a mi sempre m'ha dit que l'autèntic flotador del sistema i del règim espanyol és el PSOE en aquests 40 anys, no és el PP. El PP posa sempre l'ha tensionat, però qui al final acaba salvant la unitat d'Espanya, la monarquia i tot es diu Partit Socialista Obrer Espanyol, i és una estructura de poder i ha sigut,
de poder i d'estat,
i és del pagament, no? Per dir-ho així, de que després fa equilibris i acabarà sent la conllevància de l'Ortega i Gasset de 30 anys més. Però això, la voluntat del PSOE és aquesta claríssimament, i això obliga l'independentisme a fer moltes, moltes reflexions molt de fons, perquè si això és un nou cicle, a veure com el pensa afrontar, no? I igualment també no és que sigui un bescanvi d'última hora, és a dir, que la carpeta catalana està allà, no? Des de l'octubre del 17, no? Des del 2012, des del 2010, des del 2006, i que tothom, no? Els que guardaven especialment se n'han rigut i ho han menystingut, no? I d'allà plora la criatura de la nula cultura democràtica respecte avui encara poder gaudir de lo plurinacional, lo plurilingüístic i lo pluricultural, que encara sembla un problema. Com s'ha demostrat amb els, com li diem de dir?
Pinganilleres.
Orelleres, això. Pinganillo, no? En català correcte direm orelleres, si ens escolta en Dalmau i l'Andreu. Això, i s'havia d'acabar el món, doncs mira, no s'ha acabat.
Escolta'm, que no em portis la contrària, Armenteres, eh? No me la portis, eh? Em diuen fons molt solvents.
Ai, mare.
Que en aquests moments hem de tirar la publicitat i després us ho explico. Un segon, perquè és important, eh? És important.
RAC 1. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Pop Rock Simfònic, un viatge pels èxits del pop i el rock de tots els temps en versió simfònica.
The Beatles, Queen, Gloria Gaynor, Elvis Presley, Bruce Springsteen i molts més ressonaran com mai amb les veus de cor de teatre i la música de la Simfònica del Vallès.
El dissabte 4 de novembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Masià, carrer París, número 141, Barcelona.
Avui ets aquí. Però molt aviat viatjaràs a un món de fantasia. La Història Interminable, el musical revelació de la temporada, arriba el 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
The Producers, més de 50.000 espectadors. La comèdia musical de la temporada al Teatre Tívoli. Tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia amb Àngel Llàcer i Manu Guix. Ja la venda totes les funcions de Nadal. Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com i no t'ho perdis.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700, Sant Boi de Llobregat.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Vols accelerat? Papallones a l'estómac? Pessigolles als ulls? Cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Cinesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana a Cinesa Trolls 3, Todos Juntos. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 4 setmanes extra i una motxilla. Avui és l'últim dia. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it.
La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
La notícia que us anava a dir ara és que es preveu una reunió a Brussel·les entre Junts per Catalunya i el PSOE. Val? He dit en futur, però també ho podria dir en passat, que hi ha hagut, saps? No, això és l'únic que em balla. A hores d'ara, tot ho sabrem en breu. Però vull dir que, però que efectivament hi ha gent del PSOE per Brussel·les en aquests moments, això sí que ho puc certificar, i que la intenció és que avui es vegin. Què vol dir això? Doncs que hi ha una part del govern del PSOE, perdó, del govern, una part del PSOE, i que forma part del govern d'Espanya en funcions, que és Félix Bolaños amb Esquerra, i hi ha algú del PSOE donant tons per Brussel·les amb Junts per Catalunya.
Efectivament, el problema és el qui.
Com?
El problema, el que no sabem és el qui. Qui del PSOE en aquests moments està negociant?
Escolta, per què em toques la pera, Armenteres? O sigui, et dono una notícia i tu dobles l'aposta. Qui? Sí. Pues busca-ho.
Perquè pels passadissos del Congrés...
Ara.
Pels passadissos del Congrés has vist el Santos Serran?
No.
Hauran d'obrir telèfons i preguntar...
Aquí hi ha un tema, aquí hi ha una frase, que això és el que estàvem investigant, que és... investiga aquí a Brussel·les de Junts de PSOE, perdó, que es troba amb Junts en aquests moments, i portava una estona i ara tu m'has sorprès perquè tu i jo no havíem parlat per WhatsApp, Jordi.
No. Va, em vas donar la castanyada, com que allà no em foten a Madrid de castanyada, doncs anava traient coses, jo estava mig xupant i tal, i enviant missatges al grup. Bueno, què t'he d'explicar, Santa Susana?
Sí, estàvem allà amb el moscatell i el telèfon a l'altra mà.
Sí, noi. Escolta'm, jo ho podria deixar aquí per una estona, no? Més que res perquè ara parlem d'una cosa que... Em parlem d'una persona... Vaig a canviar, però de cop, eh? De cop el tema, eh? Parlem d'una persona que he vist un documental que m'ha fet molta pena. Molta pena. Que és Nadiuska. Des d'aquí la taula, adreça Santa Susana, és com si sentís ploure. La Concepció i jo sabem de qui estem parlant, de Nadiuska. O no? No? Aviam, Neus Tomàs?
Sí, però no la tenia tan present com tu quan n'has explicat els detalls.
David Fernández tampoc, esclar. Pere Mas...
Jo, malgrat la meva extrema joventut, sí. I l'associo aquella senyora que anava amb aquell seient de Vímet, la Sílvia Cristel, no, com es deia?
Sí, Sílvia Cristel.
Em sona aquesta època.
Sí, jo he hagut de... Jo sabia...
I mira que soc jove,
sabia qui era, però he hagut de buscar exactament la cara.
Us explico la història. La història
és...
El Destape, no? El Destape. Cobrava molta pasta per sortir a les pel·lícules, tenia una cosa bona... Bona cosa.
Tenia moltes de bones. Per començar, tenia uns ulls, els ulls dels ulls més macos que recordo haver vist, conjuntament amb els de la Romy Schneider, per exemple. Eh? I tenia una altra cosa... cobrava molts diners per fer les pel·lícules. I després era una època que, evidentment, la versió original no s'estilava. I, per tant, sempre estava doblada. Perquè, a més, parlava l'espanyol malament. Amb les erres afrancesades i tot plegat. Llavors, ella, que era russo... polonesa, va tenir un èxit bestial. De cop i volta va desaparèixer amb l'arribada del doblatge, va ser manipulada per dues persones des d'un punt de vista econòmic, tenia molts calés i la van fer invertir com si fos una gran productora i se va anar pel pedregar.
Va haver una època que vam veure reportatges a les revistes de com estava vivint al carrer. Va patir esquizofrènia, pensant que la volien matar, i ara viu en un centre psiquiàtric, em sembla que per Guadalajara. Han fet tres capítols a la Vínia, a través de Tres Player, i que està dirigida per una periodista i directora d'aquest documental, que es diu Valeria Vegas, que a més la Valeria Vegas però ens pot parlar perfectament perquè va ser protagonista d'una sèrie també d'enorme èxit als Javis, que es deia Veneno, La Veneno, i de la pròxima, de la continuació de La Veneno, que també s'estrenarà a finals de desembre. D'aquí uns moments, amb Valeria Vegas, amb Toni Vall, amb Pere Solà Ginferrer i amb Alejandra Palés parlem de l'enigma Nadius, que abans que arribi el Nil Moliner aquí al món a RAC1 per presentar el seu últim CD, que es diu Lugar Paraíso. Per cert, de debò, són tots uns envejosos. Arnau Mañé vol entrar ara. Arnau Mañé des de Madrid. Què vols, Arnau Mañé?
Potser qui és envejós és el Partit Popular, perquè contraataca i s'avança una possible llei de l'amnistia. Ho heu dit, la llei haurà de passar pel Senat, on el PP té majoria absoluta. Segurament anirà per la via d'urgència i això en 20 dies voldria dir que el Senat s'ho enllestiria. Doncs què ha fet el PP? Que ha presentat li podríem dir un canvi en el reglament del Senat per frenar totes aquestes tramitacions d'urgències i de 20 dies aconseguirien frenar-ho gairebé 2 mesos al Senat, perquè tots aquests tipus de tramitacions passarien a durar pràcticament 2 mesos i dependrien de la mesa del Senat. De fet, el president el president del Senat del PP, Pedro Rollán, aquest matí a Antena 3, ja avisava que la cosa ho posaria en difícil.
El Grupo Parlamentario Popular no va a facilitar la tramitación de esa ley porque consideramos hoy lo que considerábamos ayer las dos principales formaciones.